Són les 8. Molt bon dia.
Informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 14 de març del 2023. Avui dia més inestable que ahir, aniran creixent núvols, però i no podem descartar que deixin algun plogim a la tarda. Baixen les temperatures, bàsicament perquè ahir el vent sobreescalfat ens va donar màximes de rècord aquesta època de l'any a casa nostra. Ara mateix tenim registres de 10 graus a Palafrugell, 10 a la Bisbal i 11 a Pals. Avui en aquest supermatí l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell en Ràdio Capital i en emissió també a Ràdio Bisbal us explicarem les crítiques, fortes crítiques de tres ajuntaments de la comarca, Sant Feliu, Platja d'Aro i Calonge, perquè amb el tancament de l'abocador de Solius se'ls han multiplicat els costos de la gestió de residus. En parlarem amb ells. També explicarem les novetats al voltant del vaixell Formigues 2, el vaixell enfonsat a les Illes Formigues, que s'ha anat avançant en la recerca i es preveu que aquest procés d'estudi s'allargui almenys com fins al 2025. Precisament Calella de Palafrugell ha estat reconeguda com a vila marinera per l'Agència Catalana de Turisme i explicarem les últimes dades de l'aeroport de Girona. Un 60% menys, només us dic això, un 60% menys al febrer que al febrer del 2019. Déu-n'hi-do. També explicarem qui ha estat reconegut amb els Premis Timó 2022 que es van entregar ahir i parlarem, relacionat amb el vi, del Festival Vívid d'enguany que ja prepara la seva desena edició. Tot això en aquest supermatí d'avui. En què també saludarem en Joan Soler, el director de la Biblioteca de Palafrugell, perquè ens expliqui el ventall d'activitats que tenen en aquest centre, perquè realment són les biblioteques més actives de la comarca amb activitats diàries, cada dia al voltant de la cultura i de la lectura. I avui és dimarts i parlarem amb en Martí Seguer, farem la secció de tecnologia i d'oci digital per tancar avui el supermatí. Són les 8:02, moment de saludar els periodistes que ens acompanyen aquest matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I Paula Brinés, bon dia.
Hola, bon dia.
Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge carreguen contra l'Agència de Residus de Catalunya pels sobrecostos que els ha representat haver de tancar Solius. Diuen que els costos de gestió de residus s'han multiplicat.
Critiquen que els sobrecostos que hauran d'assumir per anar a abocar les deixalles a la planta de Vacarisses ja s'han disparat fins als 800.000 o 900.000 euros anuals. I asseguren que l'Agència de Residus de Catalunya és qui ha de fer-se càrrec de la hipoteca 30 anys que suposen el manteniment de l'abocador clausurat. Els alcaldes dels tres municipis reclamen al govern que es deixi de reunions informals i demanen una trobada al més alt nivell amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per abordar la problemàtica.
L'estudi en profunditat, mai millor dit, del vaixell enfonsat de les Illes Formigues, el vaixell Romà, s'allargarà com a mínim 3 anys més. El vaixell de les Illes Formigues 2, el vaixell Formigues 2 és com l'han anomenat, és un jaciment arqueològic excepcional per l'estat de conservació i la càrrega.
Es tracta d'un vaixell que conserva l'estructura i la seva càrrega. Tot i que fa temps que s'estudia, encara es troba en una fase inicial de la recerca. Es troba a 45 metres de profunditat i conté àmfores amb salaons i salses de peix d'origen bètic. La profunditat fa que el procés d'estudi sigui lent i es preveu que s'allargui com a mínim fins a l'any 2025.
Calella de Palafrugell, precisament, sense moure'ns gaire, Calella de Palafrugell ha estat reconeguda com a vila marinera per l'Agència Catalana de Turisme.
A través del nou distintiu de la marca Barris i Viles Marineres, la CT reconeix la riquesa cultural i gastronòmica de la zona litoral i la seva promoció d'esdeveniments relacionats amb la cultura del mar. Així, Calella de Palafrugell s'uneix a altres municipis i barris que també han rebut aquesta distinció, destacant la seva forta personalitat i el seu caràcter històrico-cultural.
I encara al municipi palafrugellenc, Raquel Delfó, Carles Ferrarons i Roser Massaguer aniran a la llista d'Esquerra de Palafrugell en primeres posicions.
La candidatura, que ja havia presentat a Casanovas com a número 2, ha revelat els noms dels integrants que ocuparan les posicions tercera, quarta i cinquena a la llista. Roser Massaguer, que ja és regidora, aportarà la seva experiència de govern a la candidatura, segons s'assegura en una nota de premsa. En canvi, Raquel Delfó i Carles Ferrarons, que no tenen experiència prèvia en política, s'uneixen al projecte per primera vegada.
<fixi-se> L'aeroport de Girona ha sumat pràcticament 13.500 passatgers al febrer. Això, com us deia abans, és un 60% menys de les xifres que hi havia al febrer del 2019.
La terminal gironina no remunta en nombre de passatgers aquest 2023, malgrat deixar enrere les restriccions de la Covid-19. Al llarg del mes de febrer d'aquest any, l'aeroport ha registrat 13.474 passatgers, fet que suposa un 60,8% menys del que hi havia ara fa 4 anys, al febrer del 2019, abans que esclatés la pandèmia.
Els Premis Timó 2022 han reconegut vins i caves per Alada amb el Timó d'Or.
L'entrega dels Premis Timó 2022 es va fer a l'Hotel Costa Brava i va comptar amb la presència del president del grup Peralada, Javier Suquer, que va ser l'encarregat de recollir el guardó. Els Premis Timó 2022 també van reconèixer la feina d'altres professionals, entitats i establiments.
I quan són les 8 i 6 minuts, expliquem que el Festival Vívid d'enguany celebra la seva desena edició amb una 60 de propostes.
El Vívid arriba a la desena edició amb l'objectiu d'arribar a un públic més jove i per això incorpora activitats com el brunch o una posta de sol en vi a través de la proposta Experiència. Experiències Bilenials. El festival ha registrat una mitjana de 2.000 assistents provinents majoritàriament de les comarques de Girona en un 66%, però també de l'àrea de Barcelona en un terç.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs ja tenim ganes d'aquest Vívid. De seguida ho ampliarem tot plegat. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Volem conèixer la previsió del temps d'avui.
Avui dimarts la meteorologia ens presenta una jornada que serà més inestable que ahir. Costarà de veure el sol i durant el matí els núvols s'aniran fent més gruixuts i serà la tarda que la possibilitat d'algun plogim no la podem descartar a la comarca. Ahir les temperatures màximes van ser de rècord a la comarca. La Bisbal amb 25,7 o Torroella amb 25,5 en són un exemple clar del que ens va portar el vent de migjorn sobreescalfat. Aquestes temperatures tan elevades d'ahir, avui no les tornarem a viure perquè notarem una reculada tant a les mínimes com a les màximes. Anirem dels 4-5 graus mínims als quasi 20 màxims i això pujarà el termòmetre a valors més raonables. I més a mig termini no es veu cap mapa isobari que ens doni una mínima possibilitat de precipitació, perquè les pertorbacions actives queden a zones llunyanes de la nostra geografia.
Més enllà del Baix Empordà, estan passant coses, per exemple, que sembla que els Estats Units han aconseguit aplacar la crisi generada per la caiguda dels Silicon Valley Banks de Los Angeles. Quan els bancs centrals van començar a pujar els tipus d'interès per combatre la inflació, assumien el risc de trencar alguna cosa i aquesta ha estat la víctima. El govern dels Estats Units ha assegurat i ha defensat que assumiran tots els costos d'aquesta caiguda i això ha aconseguit aturar la sagnia de les borses nord-americanes i que els tipus d'aquestes borses tanquessin en pla. En canvi, aquí a Europa no ha estat així i hi ha hagut caigudes, tot i que s'espera que la situació no sigui una d'una gran crisi. Aquest dijous, per cert, el Banc Central Europeu, tinguem-ho en compte i posem a l'agenda, el Banc Central Europeu ha de decidir si torna a pujar el cost de l'euro, 0,5 punts més fins al 3,5, tal com va donar a entendre Christine Lagarde en l'última compareixença. Un incendi de vegetació entre la selva del Camp i Vilaplana fa activar el pla Infocat i treballen una trentena de dotacions dels bombers i aquest matí s'han incorporat mitjans aeris. Segurament això, bé, potser ens esteu escoltant i a algú li afecta. És lluny, però ens demostra que dia rere dia hi ha problemes a Renfe. Ara mateix hi ha aturades i retards a les línies R1, R3 i R4 Rodalies, que uneixen bona part del país amb Barcelona. Ha estat per una avaria a Cornellà. Renfe ha informat a les 7 del matí que s'ha resolt l'avaria que afectava el subministrament elèctric i es van recuperant aquestes freqüències habituals. Avui, nova cita judicial i política al país, i és que Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet tornaran a pujar avui mateix les escales que porten al passeig Lluís Companys fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja ho van fer fa més de 2 anys i mig, el juliol del 2022. Van ser condemnats a 20 mesos d'inhabilitació i a 30.000 euros de multa cadascun, però el Suprem va admetre i va assegurar que el judici no havia estat just, i per això ara mateix s'està repetint aquest judici i s'han apartat alguns dels membres del tribunal. Per cert, explicarem avui també una novetat de WhatsApp, i és que treballa amb l'opció de poder editar un missatge durant 15 minuts. Mitjans especialitzats revelen detalls sobre l'opció d'editar WhatsApps enviats que l'aplicació estudia des de fa més de 6 anys i que ara sembla que està més a prop. I explicarem també que la Rosalía ha anunciat un nou disc amb Rau Alejandro, la seva parella. Tots dos cantants han anunciat conjuntament a les seves xarxes socials la data del llançament i la portada de l'àlbum, i serà ben aviat, el 24 de març, d'aquí a just 10 dies. Per tant, estarem molt pendents d'aquest disc, que tindrà 3 temes, només serà un EP, però que serà interessant veure, perquè serà la primera vegada que tots dos treuen una cançó on tots dos interpreten. Sí que en Rau Alejandro havia col·laborat i havia produït algun dels temes de la Rosalía, però encara no hi han tret cap cançó, i això serà conjuntament el 24 de març, d'aquí a 10 dies. Són les 8, precisament, i 10 minuts. Avui el comentari del dia ens l'envia la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, Neus Colomer.
Molta gent, sobretot els joves, passa més temps a les xarxes socials que veient la televisió. The New York Times fa poc publicava un reportatge sobre com els mòbils afecten els adolescents i com la irrupció de les tecnologies en les seves vides es tradueix en nivells més alts de depressió i de suïcidis, sobretot en noies per la influència de Facebook o Instagram. Ens passem el dia fent servir aplicacions que saben on anem, els nostres gustos, on comprem, on vivim, on treballem i on anirem de vacances. Fa temps que es comença a alertar d'aquesta sobreexposició i que les nostres dades són producte de compra-venda entre les grans empreses. Però hi estem tan immersos que no valorem en perspectiva el risc que això comporta. Quan es fan públics casos com el robatori de dades del Clínic, passem uns dies més conscienciats d'aquest perill, però la mandra de seguida ens torna a guanyar i abaixem la guàrdia i continuem regalant la nostra privacitat a canvi de res i menys tenint el valor de la nostra intimitat.
Gràcies, Neus Colomer. 3 minuts i un quart de 9 del matí. Avui, recomanació musical. Van treure disc divendres passat. Són els Amics a les Arts i hi ha una cançó que ho petarà. És La nit sembla que serà nostra, i atenció, amb Amaral. La ruta clara, tenim cangur fins demà quarts de 9. La nit sembla que serà nostra. T'agradi o no? Tenim reserva en un nou restaurant que peta. Tenim guardat una part a l'entrada receta. Menú de grup, preu tancat, tot inclòs. La nit sembla que serà nostra. 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 El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa. Tenim el hype de les grans ocasions. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa. Tenim el hype de les grans ocasions. La nit sembla que serà nostra. Tenim uns asos guardats que tot Déu venera. Tenim el feeling, el swing, el know-how i espera. La potra, el duende, la gràcia i el flow. La nit sembla que serà nostra. Imitadors, hey! No perdeu el temps. No! Que el camina sincronitzat, les paraules de molt pocs. Que apareixem i tothom es gira. Ai, sí, sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. Sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa. Tenim el hype de les grans ocasions. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra i també ho serà el repàs informatiu que obrim ara mateix quan és un quart de nou del matí. Vinga, som-hi. Ara sí, eh? Sant Feliu, Platja d'Aro i Calonge estan enfadadíssims amb l'Agència Catalana de Residus. Carreguen contra aquesta entitat perquè els sobrecostos després de tancar l'abocador de Solius se'ls han multiplicat. Carles Motes, Maurici Jiménez i Jordi Soler, els alcaldes dels tres municipis, han anat a l'uníson per criticar que la decisió de clausurar el dipòsit es va fer amb improvisació total i que ha derivat en factures inassumibles pels ajuntaments.
El focus que ha portat els tres alcaldes a carregar contra l'Agència de Residus de Catalunya són els costos que suposa haver de traslladar les deixalles fins a Becarís. De fet, ara per ara, totes les que surten de Solius, que funciona tan sols com a lloc de pas, han d'anar fins al Vallès perquè Lloret de Mar es va negar que n'entressin al seu abocador. Els alcaldes critiquen que els increments per tona d'escombraries no tenen res a veure amb la proposta que se'ls va dir inicialment i que dels 18 euros de sobrecost s'ha passat gairebé als 100, part dels quals fins a un 60%, precisa l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, són per fer front al tancament del dipòsit clausurat.
Òbviament això és un neguit profund amb aquestes dues situacions. Una, com hem de cobrir des dels ajuntaments aquesta diferència de taxa, amb un pressupost ordinari molt tancat i molt tensionat a dia d'avui. Com l'haurem de cobrir en un futur, que òbviament ens obligaria a repercutir en el ciutadà aquest increment, amb increments que òbviament no són menors. I òbviament, com expliquem a la ciutadania un increment d'aquesta magnitud sense una millora clara del servei.
Jiménez treu xifres per exemplificar amb què s'han trobat. L'alcalde concreta que a principis d'any la taxa que pagaven per portar les escombraries a Solius era de 108 euros per tona. Amb el tancament se'ls va dir que s'incrementaria en 16 euros, cosa que suposava un increment d'entre 130.000 i 180.000 euros anuals per municipi.
Déu-n'hi-do el sobrecost, però és que, clar, s'ha acabat enfilant fins als 208 euros.
Els alcaldes diuen que viuen la situació amb un neguit profund perquè no saben com hauran de cobrir aquesta diferència amb pressupostos ja tensionats i, sobretot, de cara a propers exercicis, com l'hauran de revertir a les ordenances, cosa que suposarà que la ciutadania pagui més, sense que això es tradueixi en una millora clara del servei. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, assegura que estan farts dels continus canvis de guió de l'Agència de Residus de Catalunya amb Solius.
I el que demanem és acabar amb aquesta informalitat de les reunions i que segueixi uns criteris certs, seriosos, i que parlem amb coneixement de causa i no que cada vegada que estem en aquestes reunions, que mantenim totes d'elles informals, totes les coses que es decideixen a la setmana següent tornen canviant i els excels que ens envien tornen a venir al cap d'un parell de dies amb increments que no són, que res tenen a veure amb les xifres que es van acordar i que es van manifestar a la reunió d'alcaldes del Consell Comarcal d'ara fa poc més d'un mes.
Jiménez, Motes i Soler reclamen una reunió al més alt nivell, tant amb l'agència com amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per abordar la situació. Més enllà del curt termini, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge també reclamen que l'agència assumeixi no tan sols els costos de tancament del dipòsit, sinó també les despeses de manteniment durant els propers 30 anys. S'emparen en el conveni que va signar el Consorci l'any 2005 amb l'aleshores conseller de Medi Ambient, Salvador Milà. Actualment, els tres ajuntaments envien a rebuig entre el 30 i el 54% dels residus que generen. En el cas de Platja d'Aro, el percentatge de recollida selectiva que fa el municipi és del 54%, en el de Sant Feliu, d'entre el 46 i el 47%, i en el cas de Calonge, del 70%.
Doncs esperem que l'Agència Catalana de Residus es posi d'acord una vegada i que aquests sobrecostos que ja estan notant els ajuntaments i, per tant, els ciutadans d'aquests tres municipis, doncs que s'aturin d'una vegada. 9, 8 i 19 minuts. Els arqueòlegs Tornem-hi. Els arqueòlegs continuaran estudiant el vaixell Formigues 2 almenys durant 2 anys. El vaixell Formigues 2, recordem-ho, és aquest antic vaixell romà, un jaciment arqueològic excepcional, enfonsat a les illes Formigues i que és excepcional pel seu bon estat de conservació. És destacable perquè conserva l'estructura i la seva càrrega en productes provenients de l'actual Andalusia, tot i que fa temps que s'estudia, encara es troba en una fase inicial de la recerca.
El vaixell de l'època antiga es va enfonsar prop de les illes Formigues i transportava productes bètics de l'actual zona d'Andalusia. El carregament incluïa salons i salses de peix en les diferents tipologies d'àmfores, tal com explica la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Geli, al Supermatí.
De moment tenim un tipus que portaria bis en saló, n'hi hauria un altre tipus que portaria sorell en saló i encara n'hi hauria una altra variant que portaria bonito en saló. Tenim un quart tipus, que de moment sabem segur que era una salsa, però estem pendents amb l'especialista de determinar si podia ser doncs, el famós i preuat garum.
Una de les singularitats de les àmfores és la impermeabilització amb la resina de cistus. Geli explica que és el primer cop que es detecta l'ús d'aquest material al mar Mediterrani. En aquella època la resina era coneguda per les seves propietats medicinals. Una altra particularitat de l'embarcació és el raig de Júpiter, un sistema d'unió entre la quilla i les rodes.
Aquest sistema d'unió el que fa és unir l'eix longitudinal del vaixell, la quilla, amb les rodes. I llavors el que fa és, de diverses peces, amb aquesta unió tan ben treballada, tan sòlida, aconsegueix que funcioni com una sola peça.
Es desconeix exactament com va enfonsar-se el vaixell, però es creu que va ser per un xoc a l'arxipèlag. Ara les restes arqueològiques se situen a 45 metres de profunditat.
Ruth Geli explica que la seva feina d'estudi és més lenta comparat amb els jaciments a l'exterior. Comenta que passen poc temps a l'excavació, però molt més de descompressió. Al llarg del dia, cada membre de l'equip, format per un màxim de 12 persones, fa unes 2 o 3 immersions.
Poder estudiar aquest vaixell en el seu conjunt, tant el que és el carregament, les àmfores, com el producte que transportaven, com així l'arquitectura naval, i produir un seguit de materials, ja sigui en 3D, en immersius, amb exposicions que arribin, no, a la societat, que siguin pel gaudi, no, de tothom, perquè al final això és patrimoni de tots.
Recentment, Ruth Geli i Guillem Mauri van presentar els resultats de les excavacions al Museu de la Pesca de Palamós. També hi ha una exposició al Museu d'Arqueologia de Catalunya amb alguns dels materials i la simulació del possible enfonsament. Es preveu que l'estudi continuï fins a l'any 2025 per conèixer més el jaciment. L'elevada profunditat ha permès evitar el seu espoli, a diferència d'altres indrets de Catalunya.
Calella de Palafrugell ha estat reconeguda com a vila marinera per l'Agència Catalana de Turisme. A través del nou distintiu de la marca Barris i Viles Marineres, l'agència reconeix la riquesa cultural i gastronòmica de la zona litoral i la seva promoció d'esdeveniments relacionats amb la cultura del mar. Així, Calella de Palafrugell s'uneix a altres municipis i barris que també han rebut aquesta distinció, destacant la seva forta personalitat i el seu caràcter històrico-cultural.
Amb aquesta certificació, Calella de Palafrugell s'uneix als 16 municipis que ja lluïen el distintiu. Estem parlant de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Arenys de Mar, Begur, les Cases d'Alcanar, Cambrils, l'Escala, l'Estartit, Llançà, Palamós, la Ràpita, Sant Pol de Mar, el barri del Serrallo de Tarragona, Sitges, Tossa de Mar i Vilanova i la Geltrú. Aquestes distincions volen reconèixer la tasca que es fa des d'aquests territoris en favor de les tradicions, el paisatge, la cultura i la història, tot mantenint i potenciant la mirada marinera que els fa singulars. Aquests barris i aquestes viles marineres esdevenen elements que aporten a Catalunya qualitat, identitat i notorietat en la línia amb el que marquen els dos instruments amb què el govern posa en valor el sector turístic, el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i el Pla de Màrqueting. Barris i Viles Marineres és una de les marques de promoció turística impulsada per l'Agència Catalana de Turisme per donar resposta als reptes del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya, com ara promoure el turisme com a eina de desenvolupament, diversificació econòmica i garantia de futur per les ciutats, pobles i viles, crear sinergies entre municipis, potenciar la diversificació i la desestacionalització de l'activitat turística i protegir la conciliació i l'equilibri entre els residents i els visitants i turistes.
Amb aquesta marca d'especialització, l'Agència Catalana de Turisme vol ajudar a segmentar la promoció dels municipis de Catalunya i ajudar-los a visibilitzar la seva oferta turística a escala internacional i a preservar i promoure el seu patrimoni històric, arquitectònic, tradicional i paisatgístic.
Un comitè d'experts, format per reconeguts professionals de diferents àmbits i també l'Agència Catalana de Turisme, és l'encarregat d'avaluar i validar les sol·licituds d'accés a les marques d'aquelles ciutats i pobles que compleixen els requisits per obtenir algunes de les certificacions. Les que les aconsegueixen entren a formar part d'un pla de promoció específic de l'Agència Catalana de Turisme i adquireixen una sèrie d'avantatges com són visibilitat en els canals online de l'ACT, l'ús dels distintius exclusius de ciutats i viles amb caràcter, pobles amb encant o barris i viles marineres, participació en accions promocionals de l'ACT, accés al pla de formació i a informes d'intel·ligència del mercat, entre altres.
Doncs ara no ens movem gaire de Palafrugell. I és que Esquerra Republicana de Palafrugell ha anunciat que Raquel Delfó, Carles Ferrarons i Roser Massaguer s'han unit a la llista liderada per Mònica Alcalà i Marc Casanovas a les properes eleccions municipals. La candidatura, que ja havia presentat Casanovas com a número 2, ha revelat els noms dels integrants que ocuparan les posicions tercera, quarta i cinquena a la llista.
Roser Massaguer, que ja és regidora, portarà la seva experiència de govern a la candidatura, segons s'assegura, en una nota de premsa. En canvi, Raquel Delfó i Carles Ferrarons, que no tenen experiència prèvia en política, s'uneixen al projecte per primera vegada. La llista serà cremallera per garantir la plena igualtat de gènere, un criteri que ja es va seguir en les anteriors eleccions, asseguren. La presentació oficial de la llista es farà les pròximes setmanes. Raquel Delfó Ruiz, nascuda a Palafrugell el 1975, coordina des de fa 13 anys l'escola Bressol Cala Tolita, on en fa 25 que treballa. És diplomada en Magisteri Infantil i Juvenil i té estudis de coach i postgrau en psicopedagogia juvenil. És membre de la Junta de l'Associació de Comerciants de Palafrugell Oxigen, on fa la funció de secretària. Carles Ferrarón Serrano, nascut a Palafrugell el 1982, és pilot de la Marina Mercant. És llicenciat en Nàutica i Transport Marítim i actualment treballa al Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Barcelona com a controlador i coordinador del SAR. També és instructor. I Roser Massaguer Malleu, nascuda a Palafrugell el 1957, és diplomada en Ciències Empresarials. Actualment jubilada i va ser empleada de banca i professora de classes de repàs. En el vessant polític és regidora des del 2015 i s'ha ocupat de les àrees d'Hisenda fins al 2019 i de Benestar Social des del 2017. Voluntària Càritas Palafrugell i en l'àmbit associatiu ha estat membre fundadora de la Coral Nit de Juny, Joventuts Musicals i l'Agrupació Excursionista Palafrugell.
L'aeroport de Girona ha registrat 13.500 passatgers al mes de febrer, un 60% menys que els que hi havia el mateix mes del 2019, 60% menys que abans de la pandèmia. També la terminal gironina ha tingut un 17% menys d'usuaris que ara fa un any, encara en plena pandèmia.
Malgrat tot, en els dos primers mesos de l'any ja es freguen els 13.000 passatgers a l'aeroport gironí, un 3,1% més que les xifres de l'any passat. Pel que fa al nivell d'operacions, durant el febrer s'han fet 966 enlairaments i aterratges a les pistes gironines, fet que suposa un increment del 45,7% de la xifra que hi havia el mateix mes del 2019 abans que esclatés la pandèmia. La terminal gironina no remunta en nombre de passatgers aquest 2023, malgrat deixar enrere les restriccions. Al llarg del mes de febrer d'aquest any, la terminal ha registrat 13.474 passatgers, fet que suposa un 60,8% menys del que hi havia ara fa 4 anys, al febrer del 2019. Aquesta xifra, a més, també és un 17,8% menys dels passatgers que hi havia el mateix mes de l'any passat, quan la terminal gironina va acollir 16.383 usuaris. Els passatgers registrats aquest febrer van a la línia dels que hi va haver durant el primer mes de l'any, que es van quedar en 14.320 persones. El global dels dos primers mesos d'aquest 2023, però, sí que és lleugerament superior al dels dos primers mesos de l'any passat. Entre els dos primers mesos, l'aeroport ha comptat amb 27.794 passatgers, una xifra que ni iguala als usuaris que hi va haver durant el febrer del 2019.
De fet, Ryanair ha transportat la majoria dels usuaris de l'aeroport de Girona. Dels 13.000, 12.000 han anat amb l'aerolínia irlandesa. Això significa un 95% de totes les persones que han passat per aquest aeroport. Paula.
Pel que fa a nacionalitats, els italians són el públic majoritari durant el mes de febrer, amb 4.069 passatgers, tot i que aquesta xifra és un 6,8% inferior en comparació amb l'any passat. En segon lloc, hi ha el mercat alemany, que creix un 56,1%, i el polonès, que se situa en quarta posició amb 2.867 passatgers i un augment del 12,3% respecte al febrer del 2022. També puja el nombre de visitants britànics amb 2.308 passatgers. El nombre d'operacions registrades aquest febrer és de 966, un increment important respecte abans de la pandèmia. Malgrat tot, a totes les operacions, només 225 d'elles són de vols comercials. Aquesta xifra és un 26,9% inferior al nombre d'enlairaments i aterratges comercials que hi va haver a l'aeroport de Girona durant el febrer de 2022.
No sé si això té gaire futur, la veritat, a l'aeroport de Girona. Ho veurem. Continuem al Supermatí. Fa dies que en volem parlar aquí al Supermatí perquè és una de les biblioteques que... segurament, no sé, hauríem de recomptar, però s'hi fan moltes activitats cada setmana. Setmanalment, 4-5 activitats pràcticament cada dia. I avui parlem amb el director de la Biblioteca de Palafrugell, avui al Supermatí, en Joan Soler. Bon dia.
Bon dia, gràcies per trucar-me.
Explica'ns una mica l'esperit de les activitats que organitzeu, l'esperit de la biblioteca i de les activitats que anem organitzant, perquè en són moltes.
La veritat és que sí. La veritat és que l'equipament... Ens dediquem tot el tema del servei de promoció de la lectura i de la cultura a través de l'equipament de la biblioteca i després, paral·lelament, fem tota una programació d'activitats que podeu veure a la web de Palafrugell Cultura o a la web de la biblioteca de palafrugell.cat i intentem fer una activitat gairebé cada dia perquè estem amb una activitat cada dia, tot i a més del servei que fem diàriament amb la cerca bibliogràfica, préstecs, etc. No? I l'esperit què és? L'esperit bàsicament és promocionar i difondre la lectura, promocionar i difondre la cultura, promocionar i difondre tota la literatura i els coneixements varis, no? Científics, etc.
Clar, imagino que això n'és del fet que, clar, una biblioteca no només ha de ser un espai on anar a mirar llibres, revistes, el que sigui, no? Ha de ser un punt de creació, un punt de conversa.
Sí, la biblioteca s'ha passat de ser un punt de només un magatzem de llibres a ser un lloc on hi ha molta activitat cultural, on tenim tot el fons, però també tenim la connexió a internet, tenim tota la participació de gent, un punt de trobada de ciutadans i ciutadanes de Palafrugell i el seu entorn, un punt de trobada també d'estiuejants i de gent de Palafrugell, però sempre com a eix central la lectura, la cultura i els coneixements. No, el llibre seria, i el coneixement, el punt de trobada entre tota la gent, no? I fer un diàleg, un enriquiment personal de cada una de les persones.
Anem per pas, perquè presentacions de llibres en feu, però va més enllà, no? Llavors, m'agradaria també poder repassar per poder-nos fer una idea què és el que hi ha aquesta setmana, per dir alguna cosa, no? Perquè la gent es pugui fer una mica la idea del que és habitual una setmana a Palafrugell.
Sí, normalment nosaltres la setmana la tenim dividida en que els dijous, per exemple, fem les tours de lectura, els dimecres fem les activitats infantils, els dimarts, per exemple, les activitats per joves, els dilluns les converses d'idiomes i després divendres i dissabtes xerrades, taules rodones o alguna presentació que hi hagi, no? Per exemple, aquesta setmana, concretament el dimecres 15, a 6:45, fem una conversa de francès, l'hora del francès. Amb la Francesca Ibáñez, que amb la Francesca Blázquez, que és una professora de francès. Fem aquesta trobada i que t'has d'apuntar a la biblioteca. Però després, el dijous, tenim una presentació de llibre, que és presentem el llibre Històries d'alcalde, que és escrit per en Joan Armangué, que és exalcalde de Figueres, on explica els anys del seu mandat tot el que es pot trobar un alcalde. A més, la introducció la farà en Josep Pi Ferrer, ets alcalde de Palafrugell, actual regidor de Cultura, i en Lluís Madí, que també ha estat alcalde de Palafrugell, perquè ens comentin una mica, ara que s'acosten dintre de poc, el mes de maig, el 28 de maig, les eleccions, quines funcions, tasques, problemes, reflexions té un alcalde. Això ho faríem el dijous 16, a les 6 de la tarda, per la qual esteu tots convidats. I el dia 18 de març, a les 12, a la sala polivalent, perquè això ho fem a la nostra sala polivalent, tenim la darrera sessió dels lliçons de la literatura anglesa, que ha estat molt interessant. Vam començar el dissabte 4 de març amb un professor de la Pompeu, com és en Pere Gifre, que ens va explicar molt el que era la literatura al segle XVIII a través de Jonathan Swift, enllaçant-la amb tota la literatura actual contemporània. I aquest dissabte passat, dia 11, va venir un altre professor també del Departament d'Humanitat de la Pompeu, com és en Miquel Berga, que va estar professor a l'Institut aquí a Palafrugell, sobre una reflexió de George Orwell i la Guerra Civil Espanyola a través d'una obra, com era l'obra de La granja dels animals, i de retruc l'obra el 1984, en què ens va definir una mica la personalitat de George Orwell, tot el tema que està tan de moda del feixisme, del totalitarisme, de les societats controlades i tancades, a través del pensament d'Orwell. I tanquem aquest dissabte 18. Aquest dissabte 18 havíem programat que vingués en Vicenç Pagès, però malauradament ens va deixar el mes de març, el mes d'agost de l'any passat, i amb en Miquel Berga, que és amb qui fem la coordinació, vam fer pues, un homenatge, un record a Vicenç Pagès, i el que hem fet és una taula rodona sobre el pròleg, que ja ha fet un llibre nou, que es diu L'altre regne, que és una recopilació de llibres d'en Foster, i allà ha fet el pròleg. Va ser un dels últims treballs que va fer en Vicenç Pagès, va fer el pròleg d'aquest llibre i va fer una reflexió sobre en Foster, i el presentem. Amb qui el presentem? El presentem amb un periodista que coneixia tan bé en Vicenç Pagès, com és l'Antoni Puigbert, que ens vindrà, i també farem taula rodona amb en Miquel Berga, i amb l'editor de Proa, com és en Jordi Raureda, que bueno, és un gran editor que porta molts anys, i intentarem tancar aquest cercle de lliçons de literatura, que són de literatura anglesa, però que al final ens parlen de la literatura en general, dels grans autors de la literatura universal, i com aquesta reflecteix la societat del moment i la societat contemporània.
Clar, això, com deies, hi ha diversos cicles, no?, que aneu fent, lliçons de literatura anglesa. Ja també l'esteu fent el cicle de lectura en femení, no?, també, coordinat per
la Maria Granada. Sí, el recurs de lectura que el 2022 vam fer... Normalment en tenim uns de tradicionals, com és el Club d'Imprescindibles de la Literatura Catalana, que ho fem en coordinació amb la Fundació Josep Pla, i el que intentem és donar a conèixer o difondre els autors catalans de més renom, o si és un any Fuster, o un any Caldés, o un any Rodoreda, i intentem que aquests escriptors també de segona línia de la nostra literatura, que no han tingut potser el ressò prou important, perquè som una literatura petita, però donar-los una mica de difusió, una mica de presència, i fem el Club dels Imprescindibles. Després l'altre club tradicional seria el Club de Narrativa, en el qual intentem donar a conèixer la literatura universal a través de les obres que es tornen a traduir, sobretot, i de escriptors en llengua castellana, també, i el lectura en femení, que és bàsicament escriptura feta per dones, per escriptores, i que creiem que ha de tenir una certa rellevància a la biblioteca i una mica comentar les idees que es posen en els seus llibres.
Després hi ha dos conceptes al voltant de la Biblioteca de Palafrugell, també, que m'agradaria que en parlessis. Són el projecte Arteca i els Sketchers.
Sí. Fa uns 15 anys, quan hi havia la Carme Fernoy de direcció i la Glòria Cruz de regidora, amb en Gerard Pruillas, es va iniciar aquest projecte, també de mà de la Blandín, que era la promoció de l'obra i els artistes locals, que era Arteca, que és un projecte per difondre l'art, per difondre els artistes locals, per fer exposicions, per fer activitats, i que ha anat creixent progressivament amb els anys, paral·lelament en aquest creixement d'aquest projecte Arteca, que té aquestes exposicions i aquestes activitats, va sortir un grup una mica liderat per l'artista Lluís Bruguera, en la qual feien aquestes sortides en aquest entorn tan magnífic que tenim aquí de l'Empordanet per pintar. Aleshores hem constituït un grup d'artistes amateurs i algun semiprofessional que cada equips dissabtes surten a pintar. Doncs un dia van a Tamariu, l'altre dia van estar aquí a l'Hotel Mascort, que van pintar totes les teulades de Palafrugell, un altre dia van a la Carbonera, saps? Un altre dia van al Canadell, i aleshores fan en diferents moments de l'any, perquè clar, no sempre és el mateix pintar l'estiu que pintar l'hivern, els colors, per la llum, per la intensitat, i aleshores fan tot aquest ventall de sortides al llarg de l'any, i al desembre fem una exposició de tot allò que s'ha fet, no? Els quaderns que han pintat, els esbossos, els esborranys, el projecte, perquè clar, és un aprenentatge també, perquè la gent aprengui una mica a dibuixar el paisatge, les persones que podem veure al nostre entorn.
Clar, també hi ha la vessant del que és l'activitat infantil, no? Activitat infantil i juvenil. El que ens ha cridat molt l'atenció últimament el tema dels bibliomakers.
Sí, com una biblioteca pública també fem tot un programa d'activitats per infants i joves, no? Fem un parell d'hores del conte mensuals amb algun taller. Ara, per exemple, hem introduït la papiroflèxia, que també ens ha donat molt bon resultat amb la mainada, i sobretot fem el que es fan els bibliomakers, que són tallers de robòtica. Tallers de robòtica, sobretot orientada a la programació, al videojoc, que ara està com molt de moda entre els escolars, entre els joves i entre els infants, i intentem fer diversos tipus diferents d'aquesta programació. Per això treballem amb Innova Educació, que està a la Generalitat, que ells es proposen uns programes de robòtica per edats de 6 a 9 anys o de 9 a 12 anys, i aleshores intentem pues, també donar aquest coneixement d'una forma divertida, d'una forma amena, des de la biblioteca.
I després, clar, si per alguna cosa, a banda de les activitats, si per alguna cosa és coneguda la biblioteca de Palafrugell, és per això. Sou molt actius a TikTok, eh?
Sí. Bé, el tema de la xarxa social, des d'un primer moment ho vam tenir molt clar que havíem d'arribar a l'usuari, sobretot amb la pandèmia. Vam fer uns cursos amb la qual es parlaven de la pàgina web i la xarxa social, vam parlar amb el tècnic, amb en Gerard, i vam voler desenvolupar això. Creiem que avui en dia qualsevol organització, entitat o empresa que vulgui arribar al target de diferents tipus de públic ha de tenir un estudi o un bon programa o cronograma de xarxes socials per arribar a un tipus d'edat amb el Facebook, per arribar a un altre i per un altre tipus d'informació amb el Twitter, per saber què has d'oferir des d'Instagram i per saber què has de fer a TikTok per arribar sobretot als més joves. Cal anar en paral·lel a una pàgina web actualitzada i pertinent que també et mostri tot allò que estàs fent, tots els serveis que estàs donant, que et mostri també totes les activitats que estàs desenvolupant i que tingui una mica la filosofia de la biblioteca, perquè al final, per molts llibres que comprem o per molt equipament que tinguem o per molt personal, aquí hem d'arribar és al públic. I el públic està fora i l'has d'anar a buscar una mica, has de fer una mica de màrqueting, perquè si tens un fons i no s'utilitza, el que vols és que hi hagi ús, saps? I que hi hagi bones valoracions.
Pues ho passeu bé, fent TikToks, es nota.
Bueno, hem fet diversos equips. Tenim un equip masculí que fa més Twitter i una cosa més sèria, i després tenim un equip femení molt creatiu. De fet, hem anat a fer... Ens hem posat com a punters perquè ja hem anat a fer un parell de xerrades en diversos congressos i a la Universitat de Barcelona sobre l'aplicació de les xarxes socials en un equipament públic, perquè parlem molt de xarxes socials a l'empresa, però no en parlem en un tema d'equipament públic per arribar als diferents targets d'usuaris que hi ha. Perquè, com sabem, els menors de 35 anys... la part de la xarxa és molt important i és una manera d'entrar i que s'acostin a la lectura i a la promoció lectora, a la cultura i al coneixement.
Clar que sí. I a banda, doncs, això, també un podcast a la ràdio, a Ràdio Palafrugell, també, cada dues setmanes,
sí.
Vull dir que...
Exacte, tot arreu, deixava, perdona.
Molt bé, doncs, res, Joan Soler, que recordem la direcció web de la biblioteca, bueno, a TikTok, @biblioteca de Palafrugell, això per començar, i a bibliotecadepalafrugell.cat per veure totes les activitats que aneu fent cada setmana. Hem parlat amb
en
Joan.
Sí, tot el que fem cada setmana, si algú li interessa i no pot accedir per web, ens pot trucar al 972-30-4809, i per aquell que ho vulgui rebre per e-mail, també tenim un butlletí mensual amb totes les activitats que pot rebre al seu correu personal. Només ens ho ha de demanar a la biblioteca, al taulell, i també li fem arribar. I convidar tothom, tots els ciutadans i ciutadanes de Palafrugell i del Torn, que poden venir a la biblioteca de dilluns a dissabte a agafar llibres, a connectar-se a internet, a participar a les nostres activitats, o si té qualsevol dubte a nivell lector o cultural.
Fantàstic, molt bé. Doncs hem parlat amb en Joan Soler, que és el director de la Biblioteca de Palafrugell. Gràcies per passar pel Supermatí de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, i en emissió en Ràdio Bisbal. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Merci.
I de seguida tindrem aquí en Martí Seguer per parlar de tecnologia i d'oci digital. Abans hem d'explicar dues notícies més, que els Premis Timó 2022 han reconegut els vins i caves paralada amb el Timó d'Or. L'entrega dels Premis Timó 2022 es va fer a l'Hotel Costa Brava i va comptar amb la presència del president del grup Peralada, Javier Suqué, que va ser l'encarregat de recollir el guardó. Els Premis Timó 2022 també van reconèixer la feina d'altres professionals, entitats i establiments.
Generació familiar que treballa al celler va recollir el Timó d'Or, que reconeix els 100 anys de trajectòria de l'empresa i la importància del segell Peralada. Durant els últims anys, el celler Peralada ha incorporat un equip d'enòlegs i investigadors de gran prestigi i ha culminat el seu recorregut amb la inauguració l'any 2022 d'un nou celler creat per RCR Arquitectes. En la seva aposta per la sostenibilitat, aquest nou celler ha estat avalat pel certificat LEED Gold, el primer que es dona a un celler europeu. Des del grup de vins i caves Peralada reconeixen que és doblement gratificant rebre un reconeixement i que, a més, el donin agents de proximitat del Baix Empordà. Javier Suqué explica que, gràcies a la sostenibilitat i al producte de proximitat, el vi i el cava de l'Empordà estan començant a ser reconeguts fora de la comarca.
Jo crec que entre tots hem d'aconseguir situar els vins de l'Empordà on mereixen ser. Que jo crec que de moment no ho hem aconseguit. Tenim reconeixement a Girona, a l'Empordà, tal, però ara ens falta inclús ser més presents a Barcelona i altres regions d'Espanya i del món.
La presidenta del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Allé, va destacar que aquests reconeixements ajuden a tirar endavant projectes i que aquests són de qualitat.
I ara em dóna la sensació que aquest client de proximitat, aquest barceloní, aquest metropolità que en dues hores o una hora i mitja, en una hora es planta a la Costa Brava Centre, doncs ha descobert un espai molt relaxant, un espai únic, un espai on pot menjar bé, on pot gaudir de cultura, on pot gaudir d'entorn, i que és el que hem de potenciar i ens ho hem de creure.
I també es van donar altres reconeixements.
El Consell Comarcal del Baix Empordà va ser premiat amb el Timó d'Argent. El seu president, Joan Manel Loureiro, va recollir el premi amb motiu del nou pla de sostenibilitat turística del Baix Empordà que ha impulsat l'ENS, juntament amb un centenar d'agents del territori. També es va fer el lliurament del distintiu pels 50 anys d'activitat per a l'hotel Àncora de la Fosca, a Palamós. Es van reconèixer els 25 anys del restaurant Can Dolç de Sant Feliu de Boada, mentre que el Premi Proveïdor Cooperativa Costa Brava Centre va ser per a Olis Bargalló. Al mateix temps, es van lliurar 3 diplomes de qualitat a l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i el Segell de Qualitat Agroalimentària impulsat per la Diputació de Girona, Girona Excel·lent. L'entrega dels guardons Timó 2022 es va realitzar en el marc de l'Assemblea General Ordinària 2023 de l'associació i també va comptar amb la conferència Futurisme, el futur del turisme, a càrrec de José Antonio Donaire, doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, expert en la recerca en l'àmbit del turisme.
I més notícies per acabar ja aquest repàs informatiu. El Festival Vivid d'enguany celebra la seva 10a edició amb una 60a de propostes. El Vivid arriba a la 10a edició amb l'objectiu d'arribar a públic més jove i per això incorpora activitats com un brunch o una posta de sol en vi a través de la proposta Experiències Millennials. El festival ha registrat una mitjana de 2.000 assistents provinents majoritàriament de les comarques de Girona, el 66%, però també de l'àrea de Barcelona.
El Festival d'enguany se celebrarà de l'1 d'abril a l'1 de maig. La iniciativa promocional impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació compta també amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el Club de Màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà. La mitjana d'ocupació de les propostes del Vivid se situa al voltant del 80%, mentre que una de les dades que posa de manifest la bona acollida que té entre els aficionats al vi és que el 95% fa una valoració molt bona o bona al llarg d'aquesta dècada. A més, el festival s'ha convertit també en un laboratori d'idees i d'innovació en aquest camp que han ajudat a diversificar l'oferta enoturística de l'Empordà. El festival ofereix una 60a d'activitats durant el mes d'abril a la Costa Brava. La iniciativa es dona a conèixer a través del web i en una campanya de comunicació en mitjans convencionals i digitals, específicament a les xarxes. La programació d'activitats es divideix en 8 categories: tastos singulars, maridatges per perdre els sentits, àpats que fan festa, esmorzars entre vinyes, experiències millennials, rutes del vi i natura, melodies del vi i escapades Vivid. El Vivid proposa un munt de tastos singulars i únics per assaborir els vins de l'Empordà. El celler Empordàlia, per exemple, programa un tast de vi dalt d'un globus aerostàtic que sobrevolarà una de les seves vinyes. El celler Mageli, de Pals, anima els usuaris del Vivid a buscar noves amistats amb l'activitat Speed Dating, Speed Tast, que proposa tastar cada vi amb companys o companyes de taula diferents d'una manera elegant. I Vins i Licors Grau, el periodista Xavier Grasset compartirà amb els usuaris els vins de l'Empordà que més li agrada. Una gran varietat de degustacions, a més, poden arribar a tots els públics amb activitats adaptades a diversos col·lectius, com el tast de vins en llengua de signes que programa el celler Clos de Gon.
Gràcies a tots. Ara parlem de tecnologia i d'oci digital. Martí Seguer, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem de tecnologia avui. Abans d'avançar una notícia que hem llegit al 324 i que ja hi ha diversos mitjans, crec que pot ser la notícia tecnològica de l'any, si acaba sent veritat. Que sembla que ja estaria en proves l'opció aquesta d'editar els missatges de WhatsApp, que és seria molt útil.
Sí, bé, això ho sabem perquè WhatsApp té una versió en beta i amb aquesta beta, doncs... ens explica, no? O ens dona una mica la cosa de les funcionalitats que han de venir. I aquesta funcionalitat és això, la possibilitat d'editar missatges. Això sí, també, hi ha molts partidaris i molts contraris a això, eh? Hi ha els que pensen que això només és pròpiament per... diuen, home, ens podem haver equivocat amb un accent, amb una coma, amb un algo, i
sí,
caldria
poder
rectificar.
Sí, quantes vegades no ens ha passat que hem enviat un WhatsApp i al moment ens hem penedit.
Sí, desdir-nos d'algo, no?
Sí, no?
Sí, doncs hi ha aquestes dues bandes, no? I, sí. De fet, ja fa anys que estan provant aquesta funcionalitat, que funciona.
Sí, és que llegíem que fa 6 anys que ho estan provant.
Sí, sí, fa temps que ho estan provant. Però és això, no es posen d'acord amb si sí o si no.
Ja. Bueno, per exemple, Twitter tampoc permet editar res. Sí que Facebook va haver un moment que ho podies editar, però t'avisava que s'havia editat. Vull dir que, bueno, no ho sé.
Seguim parlant de WhatsApp perquè, de fet, tinc una notícia que també hem vist en aquestes betes i ens parla de poder posar caducitat als grups. Quantes vegades no has estat en un grup de fa molt de temps i d'una trobada, d'un sopar, i que no hi escriu ningú, i no. Que queda allà aparcat al final de tot.
A més, jo sóc dels que no marxo mai i em
jo
quedo
tampoc,
sol als grups.
Per no sé, fa com pena marxar dels grups.
És que ara vaig al final del meu WhatsApp i dec tenir com 20 grups on estic sol.
Sí, sí, bueno, o sol o amb dos o tres persones que mira, que no hi marxen.
Sí.
Doncs bé, doncs hi haurà una funció on et permetrà, doncs això, marxar automàticament del grup. Això sí, no vindrà marcat pel grup, sinó que vindrà, tu podràs marcar en el moment en què vols sortir com automàticament.
O sigui, serà independentment de... O sigui, serà, cada grup serà independent, no?
Sí, en principi sí, però no vindrà marcat pel grup, sinó que tu decidiràs que és una trobada...
És a dir, que no és que qui creï el grup diu, mira, d'aquí un any aquest grup desapareix, sinó que quan tu hi entris podràs dir, d'aquí un any vull marxar.
Exacte, sí, és això, la funcionalitat, en principi.
Val. Sí. Doncs, clar, això també entenc que també està en beta, eh? Està provant.
Sí, sí, això també són les proves, sí, sí. Va. El que passa que aquesta sembla una cosa més consolidada que el de compartir, el d'editar els missatges, però, bueno, tots són proves i betes que treu WhatsApp i que van provant i que alguna d'elles es quedarà consolidada.
Doncs mira, precisament sobre això, també m'ha cridat molt l'atenció aquesta xifra que ens has posat, que has preparat avui.
Sí.
Un estudi que diu que el 81% dels joves té por d'estar sense el mòbil.
Doncs sí, mira, el 81% dels joves d'entre 14 i 35 anys pateix la... nomofòbia, que és la por a estar sense telèfon mòbil.
No, no és la por a anar a menjar sushi al nomo, eh?
No, no, no. Així ho acredita un estudi elaborat per l'E-Learning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya en col·laboració amb Accenture, que és qui ha fet l'estudi, que també assenyala que el 40% dels adolescents es connecten a internet o es connecten amb el mòbil per no sentir-se sols i el 20% presenta símptomes d'insomni. Bueno, ja sabem tots que fer ús del dispositiu mòbil, sobretot a última hora del vespre, a la pantalla, a la il·luminació, doncs pot provocar l'insomni. I bé, un 20% d'aquests joves en casa entre 14 i 35 anys pateix insomni i pot ben ser per el telèfon mòbil.
M'agraden aquests estudis perquè encara ens situen a tu i a mi en la banda dels joves, eh?
Sí, no? Una mica.
D'entre 14 i 35 anys. Però clar, sí, sí. Això, aquest i això, clar, genera falta de capacitat d'atenció...
Sí.
Clar, és que les xifres... Mira, em crida això atenció. Tota aquesta lectura de continguts digitals els fa més propensos a les divagacions mentals en comparació amb l'ús del paper.
Sí, sí, sí. Sí, és així.
Bueno, segurament molts dels joves que ens esteu escoltant o nosaltres mateixos, segurament, doncs, ho notem, eh? A vegades a l'hora d'estudiar dius, jo prefereixo estudiar-me un paper, estudiar o estàs preparant algun informe, prefereixo imprimir-m'ho i mirar-ho al paper que no en digital, amb el mòbil, que a vegades, doncs, això, comences a divagar, mires una cosa, mires l'altra, etc.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs el 81% dels joves té por a estar sense mòbil, segons un estudi de la UOC.
Sí, sí.
Mira, relacionat amb això encara, el llibre digital ha crescut un 5% en vendes a l'estat espanyol. No sé si això acaba de tirar o què, però sembla que a poc va pujant, no?
Doncs sí, el llibre del mercat digital va créixer un 5% el 2022 a l'estat espanyol. I segons l'estudi anual del llibre elaborat per la distribuïdora Libranda, les grans plataformes internacionals com Amazon, Apple i Google encara representen una enorme part d'aquest sector, un 75% de les ventes, però les llibreries tradicionals i les plataformes en línia independents han guanyat força i han crescut un 31% aquest any, fins a representar un 12,3% del mercat. Bé, van guanyant força els llibres digitals a favor de coses amb...
De totes maneres, aquí sempre serem defensors del llibre en paper.
Sí, sí, sí.
Com s'ha de llegir.
A més, avui era el dia de la secció dels llibres.
Sí, 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 per això. De fet, vull dir que ja m'agrada que vagi creixent només 5%, que no sigui una explosió, perquè els llibres s'han de llegir en paper i sobretot s'han de comprar o anar a la biblioteca en paper.
Sí, sí.
I un altre titular, que és que TikTok emmagatzemarà les dades dels usuaris europeus dins del continent, en servidors del continent.
Exacte, sí. L'empresa xinesa ByteDance, que és la matriu propietària de TikTok, ha anunciat que obrirà dos nous data centers a Dublín, a Irlanda, i a Hamar, que això és Noruega, per emmagatzemar les dades personals dels usuaris europeus. Aquest moviment s'enmarca dins del projecte Clover de la companyia, que és una estratègia per reduir la transferència d'informació entre regions i millorar la governança de les dades a Europa, que ja saps que ha portat cua tot això de TikTok, d'on es guardaven les dades, de la privacitat, en fi.
O sigui, ara hi havia... les dades estaven als Estats Units?
Als Estats Units
i... Amb còpia a Singapur.
Sí, exacte, és així. I clar, això... Clar, el fet de no estar a Europa...
Però clar, és que TikTok està a la lupa de molta gent. El 2022, ara fa res, el Senat dels Estats Units va prohibir-lo als seus treballadors. És que, i això em sorprèn, com una aplicació com TikTok pot estar-nos espiant, que és
clar,
el que se'ls acusa.
Aquí està la cosa, no? Nosaltres donem permisos a l'aplicació perquè en qualsevol moment, en qualsevol... l'estiguem fent servir o no l'estiguem fent servir, li donem permisos perquè ens pugui escoltar, perquè pugui fer ús del mòbil, de la càmera, de tot. Llavors, el que s'ha demostrat o el que han vist és que l'aplicació, malgrat estar tancada o estar en segon pla, segueix recollint dades, segueix enviant informació. Llavors, per això s'ha prohibit als Estats Units...
Clar, en tot cas, a la Xina, els creadors de l'aplicació, encara que les dades estiguin aquí, podran accedir a aquestes dades.
Sí, sí, sí.
Això a partir d'aquí sigui l'aplicació més segura del món.
No, és una operació de maquillatge de ei, quedem bé, hi ha una normativa que diu que les dades de la gent europea han de quedar a Europa, només a Europa, per tant, l'operació és aquesta, no? Posar totes les dades personals, diguéssim, com a cosa principal a Europa. Uh-huh. També els hi va bé posar-ho a Europa. Per què? Perquè com més a prop estiguin les dades dels usuaris,
més ràpid
va i més ràpid carreguen les coses. Per tant, bueno, és una operació de maquillatge i una operació perquè per ells anar millor, també.
Molt bé. Sí, sí. Doncs ho anirem veient. Martí Seguer, moltes gràcies.
Molt bé,
que
gràcies.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps. Marc Vilà.
Avui dimarts la meteorologia ens presenta una jornada que serà més inestable que ahir. Costarà de veure el sol i durant el matí els núvols s'aniran fent més gruixuts i serà la tarda que la possibilitat d'algun plogim no la podem descartar a la comarca. Aquestes temperatures tan elevades d'ahir avui no les tornarem a viure perquè notarem una reculada tant a les mínimes com a les màximes. I més a mig termini no es veu cap mapa isobari que ens doni una mínima possibilitat de precipitació, perquè les pertorbacions actives queden a zones llunyanes de la nostra geografia.
Vinga, que el supermatí torna demà, com cada dia a les 8 del matí. Que vagi molt bé, tinga molt bon dia.